supers. Tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
Gurrubi, ai!
Hòstia, Roger, he de dir...
Ai!
No, no el veieu, però em somriu amb condescendència, com dient... Va, comença a riure. Ah. Sí o no?
I mira
aixecant
que no...
una mica la barbeta amb els ulls tancats, com dient... Mierda, exacte.
Ja llegó la sonrisa de la Lolita Bosch, que l'Estat de Gràcia, ja ho sabeu, aquí explicant històries extraordinàries. Tot i que ara, més que una història, bueno, sí, és un moment extraordinari. Som a un dia de les eleccions. No sé si vols explicar la història que tens al guió és o una altra història.
Mira,
ai,
explicaré ràpidament. Ara que m'ho preguntes.
Mira, ara te diré una cosa.
Escolta'm una cosa. Estava esperant que algú m'ho preguntés.
Ai, senyor, per favor.
Vale. En aquesta santíssima jornada... Una mica la història que us vull explicar és una metàfora de com ens sentim.
Posa l'altra música, que és més de reflexió. La següent. After midnight. Ara estem ben situats.
Ets bo per les músiques, eh?
Vinga, i tu ets bo per tot.
Si t'hem de trobar una virtut. Tens un gust musical.
Ai.
No com otros, que m'han renyat varios pel tema Pecos, ja.
No, res.
Sí, va ser, no sé com... Bueno, i també em van escriure gent que va sortir a l'armari. DM és el Twitter, que a mi també m'agraden els Pecos.
És que clar, és així.
Gent de la que no ho diries mai.
Ui, qui?
No ho diries mai.
I tu ho diries?
Jo no diria, però jo sé
que d'acord. Moments de reflexió, perquè estem, mira, sí. After Midnight, les coses canviaran, dia 21,
exacte.
I dia d'eleccions. No sé, Lolita, què vols dir? Exactament.
Mira, jo és que havia agafat la història d'una gent que em fa pensar molt en com estem nosaltres, que és una mica sobrepassats, no? Tots plegats. Jo us volia explicar la història, però ja em coneixes, que no us l'explicaré, però us l'explicaré
sí,
per sobre. Us
sí,
per
una
sobre.
Mica sí, una mica sí.
Sí, em saltaré la primera part del guió, que no és important. No, una vegada van trobar un senyor que, a casa seva, que es deia Patrice Moore, a finals dels anys 90, que se li havien caigut al damunt tots els llibres i tots els diaris i tal, i quasi s'ofega, no? Perquè tenia síndrome de Diògenes de lectura només guardava coses de lectura. I aleshores, aquest cas va treure a la llum un cas que va ser molt, molt famós als Estats Units de principis del segle XIX, que era el cas dels germans Collier, vale? I els germans Collier, t'ho explico ara com si no tinguessin cap interès, i els germans Collier, que eren uns tios que havien nascut i vivien en una societat pròspera,
sí.
Donde digo Germans Collier, le hace Catalunya,
D'acord.
Que vivien en una societat pròspera.
Estàs fent una paràbola?
Estic fent una paràbola.
Ah, d'acord. Paràbola entre els germans Collier...
És que jo quan escric ni les paràboles ni els diàlegs no em surten molt bé. Llavors, el diàleg fluye, sí, entre tu i jo fluye,
sí.
Vaig a fer una paràbola. Ells havien nascut bé. Tot anava bé, se sentien segurs, no? Eren rics, el pare era ginecòleg, que no és un bon exemple per Catalunya, però bueno, el pare era...
A veure...
No ho veus, no?
Bueno, estic pensant...
Ella sabia tocar el piano...
És igual, perdó. Ha sigut massa... Una imatge... A vegades no sé per què em deixes parlar. Va, i què? El pare era ginecòleg.
És com et deixen parlar aquí, tio. Pare ginecòleg, era un home... Bueno, però tenia una carrera de ginecologia...
Sí. Home, és que si no la té i és ginecòleg... Xato...
Llavors sí que és una
xifra. És un marrano.
Això sí que és una paràbola.
Llavors és un marrano. Siéntese aquí. Hombre, y su título. No,
ay, que se le ha caído encima un señor que leía mucho que me lo estaba guardando. No, llavors, ja, tenia el pare... Eren dos germans.
Germans, vale? Collier.
Sí, els germans Collier.
Le Petit Collier.
Le Petit Collier, que es deien Homer i Langley. Homer i Langley, que eren dos nois que van néixer amb una família benestant, la mare era culta... El pare era ginecòleg, que era estrany en aquella època, diguéssim.
Sí, però de quina època estem parlant?
Estem parlant de finals del segle XIX.
Ah.
Ells van néixer l'any 81, i 1881 i 1885. I aleshores, el lloc on vivien, vale?
Sí.
Que aquí està la meva paràbola,
sí.
El lloc on ells vivien tranquil·lament,
sí.
Que avui ni diríem South Harlem,
sí.
Que encara quasi li toca una part del centre al parc, tot això passava a Nova York, quasi toca una part del centre al parc, que és l'avinguda 128, està... Vull dir que és un lloc que avui seria hipster.
Sí.
L'est de Catalunya, tot això, Quan va passar a mesura que Nova York va començar a créixer i ells es van començar a considerar més neoyorquinos de lo que s'havien considerat abans, no? Perquè ells se sentien una mica els amos del país, com nosaltres que ens sentim que Catalunya és totalment nostra i a vegades hi ha gent que no ho veu així, no? Que es pensa que no tal. Però sembla un exemple mal usat, però no ho és, perquè no vull dir que vingués gent de fora a treure'ls de casa, sinó que de repent, des de fora, se'ls imposaven coses que ells no entenien, diguéssim, no tenien a veure amb la vida que havien portat. Aleshores, com que el govern dels Estats Units sempre ha tingut aquesta mania de crear guetos i de fer patir a certs col·lectius de la societat i tal, va crear el gueto de Harlem, que nosaltres aquí no l'hem tingut, ens hagués anat bé una mica de marxa, però no l'hem tingut, i aleshores aquells dos germans que vivien en aquella casa amb els seus pares, els pares es van separar, el ginecòleg era un moderno, el ginecòleg, sí, es va divorciar,
ginecòleg separat,
què
más quieres?
Era un playboy. Carai. Diguéssim que és Albertino Osborne de la nostra història.
Lo que ha dit.
Mira, saps per què ho dic? Perquè venia cantant
Buenas
noches, senyora, des de que he sortit de casa. Perquè van ser jornada de reflexió.
Abra usted
noches,
las...
Senyora, buenas noches, senyora.
Póngase esta toalla, esta batita.
Ahora llamo a la enfermera, que no puedo estar solo. La ley me obliga. Una mica aquest rotllo.
Exacte.
Llavors el pare se'n va anar a fer les seves coses per ahí, i la mare es va quedar amb els dos fills.
Sí.
Vale? Finalment, la mare es va morir.
No veig el problema, de moment, eh?
Vale.
Quin és el conflicte?
El conflicte
el
és que els dos fills, el plot és que els dos fills es van quedar amb una casa on ells se sentien segurs, perquè era la seva casa de tota la vida, i era un lloc benestant, i havien estat rics i tal, i de sobte van tenir por de viure el lloc on havien viscut sempre. Van tenir la sensació de que tota la gent que estava construint Harlem, que en aquella època s'estava com construint, perquè només hi havia les cases senyorials de la gent rica, els amenaçava. I es van sentir amenaçats.
Però a part d'això, treballaven i guanyaven diners o vivien del cuento?
Vivien del cuento, però això no forma part de la meva paraula. El que jo et vull dir és d'on traiessin els diners, que també m'agradaria rascar, si vols que et digui la veritat, però d'on traiessin els diners és igual, però els tios se sentien... De sobte van deixar de sentir-se segurs a casa seva, que això és una cosa molt bèstia, no? Jo crec que això és una mica el que ens està passant, que ens hem deixat de sentir segurs a casa, no perquè hagi arribat gent de fora, no té res a veure amb Harlem, sinó perquè aquells senyors, els dos germans, quan estaven a casa seva i de sobte van pensar, hòstia, només nosaltres estem segurs aquí dintre i ens fa por tot el que vingui de fora, com si això amenacés la seva manera de fer. No ho amenaçava, només creixia, diguéssim. No?
D'acord. Llavors, fem una cosa. Acabem la història d'aquests senyors i després
aleshores,
fem el lligam.
Ells...
Sí, espera't un moment.
Vaig per ells.
Sí, però espera't. Canvi, fem...
Ah, que tenim música.
Sí,
Venga, va.
Claro. Música de l'època.
M'ha agradat a mi aquesta música d'aquesta època.
No t'agrada?
Sí, no és molt la meva època, als anys 20.
No?
No.
Bueno, quina és la teva època?
El
teu país és Mèxic, la teva...
La meva època és la Segona Guerra Mundial.
Segona Guerra Mundial.
Sí. Jo crec que sí, sí. La Segona Guerra Mundial.
Molt bé. Doncs mira, als anys 20.
Doncs mira, t'aguantes.
Bueno, va, què? Els germans Collier es van quedar
tancats a casa. Els germans
Collier
es van sentir insegurs al lloc on estaven.
Sí.
I aleshores, en lloc de reaccionar, i no estic provocant, no estic suggerint un alçament de masses, però en lloc de reaccionar i dir, escolta, podem conviure amb tota tranquil·litat i tal, i podem fer-ho bé i no tenim per què tenir-vos por, van tenir por com d'una amenaça de fora, que ells sentien com una amenaça que en realitat era el barri de Harlem, que creixia tranquil·lament, diguéssim. Igual que es desenvolupen totes les ciutats del món. Però ells van tenir molta por, i aleshores es van tancar absolutament. Van deixar de pagar aigua, gas, electricitat, perquè tenien por que entrés algú de fora a arreglar-los-hi, van bloquejar totes les seves finestres amb barrots, van treure els vidres perquè ningú no els pogués tallar des de fora i tirar-los-hi. O sigui, es van fer com una... Estaven més espantats del que calia. Aquesta seria la paràbola. Estaven molt més espantats del que calia. Perquè, en realitat, hi hagués hagut prou que haguessin obert la porta i haguessin dit ei, tenim una mica de por, en parlem.
Oi que ara deies que no et mirava i que estava mirant a l'infinit?
Sí.
Doncs quan faig això és que m'ha vingut una cosa, una informació...
Del mas allà?
Sí, del mas allà. I no t'estava escoltant, però perquè... És que l'altre dia vaig veure un documental... Coneixes Joan Didion?
Sí.
Controla Joan Didion, sí. Reportera...
Sí, sí, sí. No he vist el documental, tothom m'ha dit que és boníssim.
Molt xulo, un documental a Netflix de la seva sí. vida, casada amb un senyor també periodista, que ha fet molts llibres d'assaig sobre la cultura americana de diferents aspectes, també novel·la. Però una cosa que deia ella, que em sembla molt interessant, que és just el contrari del que feien els germans Collier, diu, a mi se'm va quedar gravada, deia ella, una cosa que m'explica la meva mare, diu, la por... fa més por si no la veus. Per exemple, si tu estàs amb una serp, o t'imagines una serp, és molt pitjor imaginar-se una serp que està a prop de la serp. Si jo veig que la serp, i veig els seus moviments, i la prevec en aquell moment, i estic a prop, i dintre del seu camp de visió, hòstia, perdo bastanta por de la serp, a diferència de la imatge que tinc.
Més que perdre bastanta por és que et surt la força. Quan la necessites et surt la força. No?
Bueno, per exemple, el dia 1 d'octubre la sensació va ser aquesta, no?
Et surt la força.
Clar, la por de vindran certes forces i faran X és molt pitjor que estar allà aguantant tots junts, que t'agafa com una força.
Saps per què? I això és molt important dir-ho el dia 20 de desembre, perquè, perquè recuperem la dignitat. Si t'enfrontes a la por, recuperes la dignitat. Si t'amagues de la por, la perds, no? I nosaltres hem arribat, i ara ja ho dic com a Catalunya, a un límit en què sembla que hi hagi molta gent disposada a perdre la dignitat perquè té por, diguéssim. Jo crec que la dignitat va abans. Jo sempre ho dic amb la Guerra de Mèxic, amb tots els conflictes i tal, ha de guanyar la dignitat. Ha de guanyar la dignitat. És igual el temps que triguem a tenir un model de país o un altre, però amb dignitat hem de guanyar nosaltres, diguéssim.
Per exemple, en aquest sentit, des de l'altra banda, el que es pretén també és que agafis por.
Home,
és a
clar,
dir, aplicant mesures de força, de presó, mesures de fiscalització...
I fins i
tot això sí. és una lliçó, ells t'ho venen o t'ho expliquen com... No, això és un exemple perquè els altres no es passin de la ratlla, però perquè no et passis de la ratlla, el que pretens és fer una mica de por o respecte a la
sí,
llei.
Sí, però això és com un imaginari que hem creat, no? O sigui, és veritat, però els governs tenen el poder, però això és com un imaginari que hem creat que és el mateix una mica que els va passar als germans Collier, que els tios estaven enmig de Harlem i en el seu imaginari, igual que en el nostre durant molts anys, Harlem era un lloc superperillós. Harlem era un lloc on hi havia una música collonuda, un menjar collonut, unes tradicions, no sé què, però semblava que els estiguessin entrant a casa, que els hi podien entrar a casa si no es barraven, no? Jo crec que el que els hi va passar amb ells és justament el que hem d'intentar evitar que ens passi a nosaltres, no? Ells es van quedar tancats a casa... Un dia va anar la policia, fixa't ara que deies això de l'1 d'octubre, un dia va anar la... Bueno, un dels dos es va quedar sec, no? I després un dia va anar la policia i va dir, escolta, us traurem. Llavors els tios, quan la policia va trencar la porta, bueno, van intentar entrar, no els van obrir, van avisar els bombers, van destrossar la porta, van entrar i ells havien posat una porta de ferro, no? I llavors van dir, no podeu entrar, perquè us tenim molta por, vale?
Tenim por fins i tot de la policia.
Tenim por fins i tot, bueno, clar... Clar, tenim por de la policia perquè ens traurà d'aquí. Aquest és l'únic lloc on nosaltres ens sentim segurs. I aleshores, al final, un dels dos germans tenia els diners per pagar el que faltava de la hipoteca, que era la raó per la primera raó per la qual els anaven a treure. I llavors ningú mai més va sentir parlar d'ells. Vale? Que segueixo amb la paràbola de dir que nosaltres, si no som notícia internacional, és com si no estigués passant res. Estan passant moltíssimes coses i aquest país, i ho dic amb alegria, ha demostrat un orgull i una dignitat que jo crec que també hauríem de celebrar. Hem fet moltes coses molt ben fetes i tal. Però hi ha un punt en el que hi ha la possibilitat de que ens atxantem totalment, no? I en aquest punt de que ens atxantem totalment és on jo veig el que els hi va passar als Langley. Els Langley finalment van quedar tancats.
Collier.
Ai, perdó. Bueno, Langley i l'Homer.
Langley i l'Homer.
Es van quedar tancats a casa seva. Sí. Collier em fa pensar una mica amb els gossos, t'has de dir. Saps? Colli, no? El veus o no? Te
l'imagines? Sí, 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 sí.
Bueno, però amb l'actor.
Collier, vine, vine. On estàs?
Què fas a Harlem?
Què fas? Surt al carrer, home. No vull sortir.
Tinc por del carrer.
No tinguis tanta por.
Clar, no tinguis tanta por, tio. No passa res. Llavors, sí que passa. Però hi ha un punt en el que s'ha de perdre la por a l'altre i mirar de relacionar-t'hi. I quan dic l'altre, em refereixo a molts de nosaltres que no dic l'altre com si nosaltres no haguéssim intentat relacionar-nos millor amb un estat, no sé si puc dir-ho el dia 20, però feixista i absolutament...
Déu-n'hi-do, per no poder-ho dir, eh?
Sí, bueno, jo com que no estic assalariada, si de cas ja ho trobaríem, però... No, però un estat absolutament feixista i repressor i molt condescendent i molt mentider i molt corrupte i tal. sinó la por que ens fem nosaltres mateixos quan ens veiem amb la situació de, hòstia, hauré de tocar la serp. Pues és que hem de tocar la serp, perquè és que si no, no ens en sortim, diguéssim. No? I els tios aquests no ho van fer. Els germans Collier es van quedar tancats a dintre, van estar molts anys tancats a dintre.
I ningú sabia res?
I ningú sabia res. Ells van dir que no... Bueno, una mica el que li passa a Catalunya, eh? Ningú no sabia res fins que hem estat portada del... de la BBC, o fins, que, o fins que ens han atonyinat, o fins que ha passat alguna cosa. No? Llavors els tios es van quedar dintre i al cap de molts, molts, molts anys un senyor va trucar per dir que hi havia un mort allà dintre. No? Que és que s'havia... Havia passat tanta por que s'havien mort els dos allà dintre. Sí. Van treure, t'ho resumiré la paràbola, però van treure 9 tonelades de basura per arribar fins als germans morts. Els germans morts tenien...
No traien res d'allà dintre, no sortien
no
per res.
No havien sortit fent molts anys. Tenien tanta por del món, diguéssim, no? Però no del món, no del món que venia de fora, sinó de dir, nosaltres encaixem, podem formar-ne part, no passa res. O sigui, nosaltres també tenim dret a estar a Harlem, deia ser Europa ara, saps? També tenim dret a estar a Harlem i a fer-ho de la nostra manera, no passa res, no s'ha de compartir amb aquest gueto que imposen i tal, nosaltres podem sortir i sumar la nostra. Ells no ho van fer, i els van trobar amb un mort aplastat per tota la brossa, i quan dic tota la brossa és des d'una mandíbula de cavall fins a una aixeta, mitja bicicleta, un tros de planxa, o sigui, coses absolutament absurdes.
I els llibres.
I els llibres, i a l'altre, el cec, s'havia mort de gana perquè aquest que proveïa s'havia enfonsat. No?
Mare de Déu, senyor.
Bueno, saps? Jo no vull... jo no vull ser alarmista perquè no ho soc gens i crec que com a país estem amb una oportunitat fantàstica de pensar tanta por ens fa ser qui som i defensar la dignitat, de dir, escolta, mira, jo vull això pel meu país i si he d'anar i sentar-me a la porta de Harlem fins que algú entengui que tal, no? Però no esperar que vingui algú a salvar-te, ni cap estat, que no vingui algú i digui, ai, traieu-me de Harlem, que Harlem em fa por. No, sinó nosaltres, com a ciutadania, hauríem de sortir i dir, ei, jo també visc aquí, i unes coses diferents. I m'heu d'escoltar, bueno, és que ara no tenim temps, perquè estem venent armes al Líban, o bueno, doncs tornaré demà i m'heu d'escoltar. Però aquesta por terrible a que de fora ens poden fer qualsevol cosa, i quan dic fora em refereixo tant a l'estat espanyol com a Europa, no és sana. No és sana i, a més, és irreal, perquè estem fent...
O sigui, potser els germans sí Collier també esperaven que el món de fora canviés, igual que ara potser algú espera que després del 21 el món canviï i llavors es pugui sortir.
Bueno, jo crec que ens en sortirem si recuperem, i ho dic perquè he treballat durant 7 anys amb l'exili català, si recuperem la dignitat de dir, ei, hi ha un límit, tio, i l'heu passat fa molt temps. Bueno, ja ens hem equivocat deixant-nos traspassar aquest límit. Ara, per favor, sortint el que surti a les eleccions de demà, posem un límit de veritat com a ciutadania, no el que hagin de fer els governs i tal, sinó nosaltres de dir, ei, aquí no s'entra. Això és meu. Això és el meu cos, això és casa meva. Això tal. Però no em refereixo a Catalunya, sinó com simbòlicament. Pot conviure gent molt diferent i no passa res. No?
Doncs aquesta és la història dels germans Collier. Avui...
Perdem la por, recuperem la dignitat. Voteu el que hàgiu de votar, però voteu. Voteu. I ja ho arreglarem el 22.
Gràcies, Lolita. Adéu.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.